Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Molt bon dia. Tot a punt per iniciar un nou Paraules de vida. Avui volem reflexionar sobre la feina que fan els capellans a les presons, una feina transversal amb els presos i amb tot el que els envolta, amb una realitat social dura i que pateixen no només ells, sinó també els seus familiars. Una ajuda, un servei que presta l'Església i que sempre passa desapercebut. En parlarem en uns minuts amb en Josep Maria Carot, que és el director del Secretariat de Pastoral Penitenciària. Us hem de recordar que el cardenal Lluís Martínez Sistac realitzarà una visita amb motiu d'aquestes festes de Nadal a la presó Model de Barcelona el proper dia 6 de gener, que és la festivitat de l'Epifania del Senyor. En el curs d'aquesta visita, el cardenal arquebisbe de Barcelona celebrarà una eucaristia a la capella del centre penitenciari, acompanyat dels interns que hi vulguin assistir i també del capellà del centre, que és el pare Narcís Bioque, que és mercedari i que forma part de les persones també voluntàries que col·laboren en els diversos serveis que realitzen des de la capellania catòlica d'aquest centre. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat que ens acosta Francesc Romeu. Comencem. I saludem el Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut al Paraules de Vida.
Gràcies.
Parlem dels capellans que estan a les presons. És prou coneguda la seva figura i la seva feina?
Home, la seva figura sí que és coneguda. És coneguda sobretot pels presos. Jo he de dir que crec que la pastoral penitenciària és una de les pastorals més organitzades que tenim a nivell estatal. I que en cadascuna de les presons n'hi ha un capellà i, a més, no solament un capellà, sinó un equip de col·laboradors de pastoral penitenciària o voluntaris. Però crec que fora de la presó, a la societat encara no reconeix o crec que manquen dades o potser la culpa sigui nostra, no?, de que no donem a conèixer suficientment el treball que fem a les presons. No sé.
I quin és? Parlem d'aquest treball que feu, perquè feu suport no només als presos, sinó també als seus familiars i al seu entorn més immediat, no?
Sí, per supost. Dintre de la presó hi ha un equip de voluntaris coordinats per cadascú dels capellans que estan a les presons, que són capellans nomenats per el bisbe corresponent, i a més aquest equip és voluntaris de l'interior de la presó i voluntaris de l'exterior de la presó. Els voluntaris de l'exterior de la presó a vegades fan coses com petites formigues que desconegudes, però que són realment eficients. La visita als familiars dels presos, tramitació de currículums de treball o visita a estaments oficials per agilitzar els tràmits de papers, de treballs, de diferents coses als jutjats, visites als malalts que estan a l'hospital, als familiars dels presos o als mateixos presos. N'hi ha moltes, moltes coses. A més, la informació que estem disposats a donar a qualsevol col·legi, a qualsevol parròquia, a qualsevol grup, per conèixer des d'una altra realitat el que és el món de la presó, el món interior de la presó i el món exterior, no? Estem disposats per a aquest treball, però encara no tenim moltes trucades per fer aquesta col·laboració amb la societat.
I quina és la realitat de les nostres presons, Josep Maria? La imatge que tenim és encertada, és la que és, o potser hi ha també canvis o...
Bueno, aquesta és una pregunta molt delicada. A veure, la realitat de les nostres presons és una realitat que està una mica a l'ombra, saps? Jo crec que els medis de comunicació a vegades donen notícies o donen casos de persones que han comès un delicte, però no és una visió totalment real. com que jo crec també que la visió que jo puc donar ara mateix no seria real, perquè és la meva visió o la visió dels capellans, perquè cada mes tenim una reunió tots els capellans de Barcelona i tots els voluntaris de Barcelona, un representant de cadascú dels equips de voluntaris, i és la nostra realitat, però la nostra realitat seria sumar-se amb la realitat oficial. I, a més, sumaríem la realitat de les famílies, que és una altra visió totalment diferent de la nostra visió com capellans i de la visió institucional.
Clar, diguéssim que es veu des de diferents perspectives.
Clar, però el que no podem fer és donar solament una perspectiva, no? I a vegades la societat rep solament la perspectiva oficial i no és completa la visió. Jo solament he de dir això, no? Nosaltres com a capellans i com a voluntaris som testimonis de moltes coses que passen a les presons i hem d'aguantar perquè els presos aguanten i hem de suportar moltes coses que esperem que amb el temps milloren. Uh-huh. Esperem.
Suposo que molts presos demanen el vostre acompanyament, l'acompanyament espiritual.
No solament, sí, naturalment, l'acompanyament espiritual. Tots els presos saben que n'hi ha un capellà catòlic, i que n'hi ha un equip de voluntaris dintre de cada presó. I quan una persona arriba per primera vegada a la presó, els altres companys ja s'encarreguen de donar a conèixer al capellà. A vegades és per parlar, per ser escoltats, i a vegades també per demanar alguna cosa que nosaltres hem de fer fora de la presó o de parlar amb els familiars, etc. Però també n'hi ha sol·licituds i demandes d'atenció espiritual concreta per a rebre el sagrament de la reconciliació, per demanar perdó, i per supost, cada diumenge nosaltres fem l'Eucaristia a les presons amb una gran assistència de presos i amb una participació que a vegades quan arriba un nou voluntari i assisteix per primera vegada a l'Eucaristia obre els ulls dient però això no és possible. O sigui, com jo crec que en qualsevol parròquia de l'exterior, de fora de la societat, aquest silenci, aquesta participació, aquesta manera d'estar a l'Eucaristia no s'imaginaria mai.
Uh-huh. I el paper dels voluntaris, Josep Maria, una mica quin és?
Els voluntaris, com el capellà, és de l'acompanyament. A vegades fem activitats lúdiques o activitats de treballs manuals. Altres vegades fem activitats de conèixer el món interior de cadascú, en taules rodones, també de dinàmiques de grups. I altres vegades és l'acompanyament, el parlar i sobretot escoltar a la persona que està dintre de la presó i donar-li una paraula, no un consell, perquè nosaltres no som, crec que ningú som capaços de donar un consell, sinó una paraula, una opinió, no? Sí que és ben cert que les persones que estan dintre de la presó tenen molta necessitat de ser escoltades i crec que aquesta és la missió principal. Uh-huh. Ser escoltades sense pressa, sense esperar que després facin un informe d'aquesta persona, o sense estudi psicològic o pedagògic o sense equip de tractament. És una atenció gratuïta i donada gratuïtament.
Uh-huh. Com en un dels articles que heu publicat des del Secretariat de Pastoral Penitenciària recentment, a l'Agulla, sí, la revista L'Agulla, parleu de que vosaltres potser sou la veu dels sense veu.
Exactament.
A què us referiu concretament això?
Home, mira, dintre de la presó hi ha moltes coses i és la vida de moltes persones les que estan ahí dintre, no? Doncs la veu dels que no tenen veu vol dir que a vegades és necessari dir que les nostres presons necessiten encara més tractament personal. La veu dels que no tenen veu és dir que n'hi ha coses com que les famílies, que tu has dit al principi, no? Les famílies estan suportant també la presó del seu familiar i jo em pregunto què culpa té la família. Bueno, la família potser que fa temps en l'educació que ha donat o que no ha donat a la persona que està dintre de la presó, si tingui una responsabilitat. Però en aquest moment, la persona que ha fet que ha comès un delicte, està dintre de la presó, però també les famílies estan dintre de les presons. I el tractament a les famílies, les comunicacions, n'hi ha vegades que em truquen famílies per dir-me situacions que han passat en el moment de la comunicació o que han anat a la presó i que no han pogut comunicar perquè no l'havien comunicat per telefònicament des de l'administració, no l'havien comunicat que avui no seria possible la comunicació i han fet 30 quilòmetres en un taxi i totes aquestes coses. N'hi ha moltes, moltes coses que nosaltres hem de publicar o hem de dir amb la confiança de que les coses canviaran i necessiten canviar. Jo crec que, ja que tu no em fas la pregunta, la dic jo. La presó ja és un sistema una mica caducat.
Mm-hmm. Jo el que et volia preguntar és quina imatge tenim que té la societat, no? Tu ets privilegiat perquè estàs dintre de la presó, mm-hmm, i fora. La imatge que tenim a la societat en general del pres, mm-hmm, és positiva, és negativa?
Jo crec que és molt negativa i està molt influenciada pels medis de comunicació. Pensem que a vegades surten a la televisió, sobretot a la televisió, no? Casos que són molt puntuals, però que la societat clama per la justícia, i jo crec que no és veritat. La societat no clama per la justícia, la societat clama per la venganza. Aquest grit és una confusió que és necessari publicar-la i dir-la en veu molt alta. La justícia no és vengança, la justícia és justícia, i necessitem molta justícia dintre de les presons, però també necessitem, amb perdó, no?, molta justícia en els medis de comunicació, perquè...
Sempre es donen la imatge distorsionada, no?
Jo no sé si és totalment distorsionada, és la seva visió, però és una visió una
mica... O parcial, o superficial?
Superficial, més bé superficial, i sobretot que busquen el morbo de la notícia i per agafar audiència i no sé
la
què coses, i que la persona no interessa res. Això és molt greu, això és molt greu, perquè... I a més, diria amb tota confiança i amb tota serenor, no?, que...
La serenor que dona a les 6 del matí.
És que no n'hi ha de temps de fer-lo un altre temps, no? Però quan nosaltres informem, o quan vosaltres informeu de coses d'esports, vosaltres sou experts en esport. I quan un periodista informa d'un cas de presó, no coneix res de la presó, informa i es queda tan tranquil, no? O sigui, és que això no entenc.
Doncs, per acabar, Josep Maria, pels periodistes que vulguin informar-se, teniu una pàgina web, oi, del Secretariat,
sí,
de Pastoral Penitenciària, que és?
Sí, ho dic, web, cepapbcn.org. cepapbcn.org. És una, bueno, i el correu electrònic també està a la pàgina. Mira, ara que dius això, jo crec que és una de les pàgines més visitades del món.
De les més visitades del món.
Sí, perquè és exclusiva de Pastoral.
Potser els periodistes no se la miren. Des d'aquí farem una crida perquè...
Suposo.
Josep Maria, gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres, quan vulgueu.
Paraules de vida.
Recte final del Paraules de Vida. És moment de saludar el capellà i periodista Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia i molt bon any.
Molt bon dia a tothom i feliç any nou, 2009. Un any que tot just hem començat. Aquesta setmana, amb l'excusa del canvi d'any, en molts mitjans de comunicació s'han ofert els resums de les principals notícies de l'any que hem deixat enrere. És com una voluntat de deixar l'any ben tancat en la memòria. Tothom ha coincidit en que l'any 2008 va ser l'any del nou president dels Estats Units, Barack Obama. I és cert, el desplegament mediàtic que va representar la lluita entre la Hillary Clinton i l'Obama per les primàries del Partit dels Demòcrates i després la lluita entre el republicà John McCain i Obama per les presidencials se'ns van dur durant molts mesos la nostra mirada internacional. Ara bé, nosaltres, en el nostre programa, diumenge rere diumenge, també hem anat fent uns petits comentaris de l'actualitat, la major part sobre la informació religiosa. Per això jo no voldria deixar passar aquesta oportunitat per fer avui un petit resum de les principals notícies religioses que hem donat aquest any. Per exemple, a nivell internacional ha estat notícia el papa Benet XVI, i especialment els seus viatges a Austràlia, a l'estiu, per la Jornada Mundial de la Joventut, i als Estats Units i a França. Del viatge als Estats Units el podem recordar visitant la Zona Zero, on hi havia abans les Torres Bessones i que van ser destruïdes en l'atemptat terrorista d'Al-Qaeda de l'11 de setembre del 2001, i on va morir prop de 3.000 persones. Allà Benet XVI va pregar. També el recordem a la seu de les Nacions Unides, on va fer un esplèndid discurs sobre els drets de les persones i dels pobles, i on també va reclamar la possibilitat de poder intervenir en un país per raons humanitàries, quan la seva població no es vegi protegida o assegurada pels seus governants. Finalment, del viatge als Estats Units també hem de recordar les repetides referències que va fer el papa als múltiples casos de pederàstia en els quals s'hi han vist implicats molts capellans nord-americans. El papa ho ha qualificat d'autèntica vergonya per l'Església i se'n va excusar en diverses ocasions amb la voluntat de posar-hi una ràpida solució. Del seu viatge a França hem de recordar que es va centrar a París i en el santuari de la Mare de Déu de Lourdes, on hi va anar per celebrar els 150 anys de les aparicions de la Mare de Déu a la jove santa Bernadette Soubirous. A París, el papa Benet XVI, davant d'un bon nombre d'intel·lectuals i polítics, va fer referència a la laïcitat positiva, és a dir, a un sistema polític neutral que no es vincula a cap religió, però que la té en compte i l'afavoreix. Pel que fa a l'Església espanyola, podríem dir que l'any 2008 ha estat un any de canvis i de continuïtat, atès que hi ha hagut el canvi en la presidència de la Conferència Episcopal Espanyola, del bisbe Ricardo Blázquez al cardenal Antonio María Rouco, i la continuïtat del bisbe Juan Antonio Martínez Camino, que va ser elegit secretari general de la Conferència Episcopal. També hem de dir que les relacions entre els bisbes espanyols i el nou govern, també reelegit, de José Luis Rodríguez Zapatero, ha continuat passant per múltiples tensions tant abans com després de les eleccions. Pel que fa a la realitat de la nostra Església catalana, hem de recordar també que durant l'any 2008 que hem deixat ha canviat el mapa episcopal de les nostres diòcesis amb el relleu del bisbe de Girona i de Lleida. A Girona, amb la renúncia del seu bisbe Carles Soler Perdigó, per raó de l'edat de jubilació, va ser nomenat com a nou bisbe un capellà de la diòcesi de Terrassa, Francesc Pardo. I per la diòcesi de Lleida, que fins ara administrava el bisbe de Tortosa, Xavier Salines, va ser nomenat el bisbe valencià Joan Piris, que fins aleshores havia estat el bisbe de Menorca. Tots dos han reconegut públicament el desgast pastoral que ha suposat la lluita per defensar les obres d'art de les parròquies de la Franja, que es disputen les diòcesis de Lleida i de Barbastre-Montsó. Finalment, per acabar aquest breu resum, no podem deixar de recordar aquells que ens han deixat durant aquest any 2008. Hem de tenir un record especial per l'abat de Montserrat, Cassià Maria Just, i pel bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera. Ells dos han deixat en molts creients i no creients de tot Catalunya un sentiment profund d'orfandat, perquè eren dues persones que s'havien distingit tant per la seva gran capacitat per escoltar com per fer-se escoltar. Molt bon diumenge a tothom i molt bon any 2009.
Marxem. Manel Bernat ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu una molt bona setmana. Adéu-siau.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Déu us guard. Responsabilitat davant la crisi econòmica. En un recent acte de presentació de l'informe FOESA, es va dir que els 14 anys passats del creixement econòmic ininterromput no han estat aprofitats per reduir les desigualtats. L'escletxa entre rics i pobres, lluny de reduir-se, s'amplia. Aquest fet és especialment preocupant ara, quan veiem com la crisi econòmica colpeja durament les famílies. Els experts diuen que la crisi dels anys 80 es va poder superar en gran part per la xarxa familiar i relacional. Però ara ens preguntem si, de nou, a més de les propostes de les administracions, aquesta xarxa podrà donar resposta, sobretot tenint en compte la dèbil protecció de la família i la dolorosa situació inestable o irregular de moltes famílies. La crisi ens està desvetllant nous rostres de la pobresa que s'afegeixen als ja coneguts. Parlem de famílies autòctones o d'immigrants que ja fa anys que viuen al nostre país, de famílies monoparentals, de persones dependents a l'espera de la resolució del seu cas o de l'aplicació de les ajudes, de joves milionaristes que no poden fer realitat el projecte de vida per la precarietat laboral. Moltes veus demanen una reflexió conjunta sobre el model productiu i el model de les relacions laborals que volem promoure ara i aquí en endavant. Les pensions i les prestacions d'atur haurien de ser un dels principals instruments de la protecció de les llars. Aquestes prestacions s'han de mantenir en qualitat i s'han d'augmentar tot adequant-se al creixement cost de la vida. La crisi ens posa a prova a tots, a les administracions, als diferents agents socials, a totes les persones que formem part de la nostra societat. És en moments de crisi quan més forta, més fraterna i més solidària s'ha de mostrar la nostra societat. Des de l'Església també estem col·laborant amb moltes accions per ajudar les persones a superar la pobresa i l'exclusió. Ho fem a través de Càritas i d'altres organitzacions o moviments eclesials. Per això els cristians volem esforçar-nos, ara més que mai, a estar al costat dels més pobres i dels més necessitats. Per això, fent-me ressò del que es va dir en la reunió del Consell Pastoral Diocesà, faig una crida a tots els responsables polítics i econòmics, a tots els agents socials, per tal que vulguin implicar-se directament en la resolució de la situació actual amb solucions tècniques que siguin justes i adequades, deixant de banda interessos corporatius o partidistes. És necessari que el nostre país, Europa i el món trobin la millor solució tècnica a la crisi econòmica, una solució que, per una part, aprengui la lliçó dels errors que han portat a la crisi i, per altra part, sigui una solució justa i adequada. En segon lloc, cal que tots donem exemple de responsabilitat i també d'austeritat, tant en la vida personal com en l'administració rigorosa dels recursos públics. És necessari que aquesta austeritat sigui compartida per tots i no només oferta pels sectors més pobres de la societat. En tercer lloc, en aquests moments, tots i especialment els cristians, cal que estiguem disposats a donar proves amb els fets del nostre sentit de solidaritat ben generosa. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.